al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dijous, és 3 de novembre, el dia en què, atenció, acabem de saber que el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha obert la porta a ajornar els Jocs Mediterranis de Tarragona 2017. Ho ha dit fa només una estona, en un esmorzar informatiu del diari AS, donde digo Diego, doncs, perquè fa només unes setmanes assegurava que tot estava sota control i el passat dilluns el tinent d'alcalde dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, assegurava al nostre programa que la data d'inici dels Jocs es mantenia pel 30 de juny de 2017. D'aquí uns moments recordarem les seves paraules. Però com fem cada dia, posem-hi música tot plegat. La cançó que ens acompanyarà avui al programa era número 1, tal dia com avui. Ells són Los Bravos i això és el Black is Black. Els dijous ens toca Matí Express, ja saben, perquè a la una els esperen les escapades de COPE Catalunya, però fins llavors tindrem temps de repassar tota la informació, especial atenció a aquesta darrera hora sobre els Jocs Mediterranis. Anirem també poble a poble fins a Coll de Jou i parlarem de cinema amb el David Serra. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de la una, al 93.5, al 98.0, des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web o l'app de COPE. Només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Temps dominat pel sol, cel molt clar tot arreu, amb alguns cap a zones de l'interior, i al nord de la costa podem trobar alguns núvols que podrien deixar escapar algun petit plugim. Les temperatures avui no variaran, la màxima a Tarragona marcarà 22 graus, també a Reus o al Vendrell, a Tortosa en tindrem 25, a Gandesa 24, i pel que fa al vent, al sud de Tarragona s'ha girat vent de mestral, és força suau, a la tarda afluixarà i es tornarà més variable com a la resta del territori.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, anem amb aquesta darrera hora. El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha obert la porta a ajornar els Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Aquest cap de setmana, precisament, es reuneix el Comitè Internacional dels Jocs i el COE posarà sobre la taula l'opció de canvi de data. Ruth Guerrero, què sabem fins ara?
Aquesta reunió que es farà a Orán, Argèlia, i assistirà l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros. Aquest matí, durant un esmorzar organitzat pel diari esportiu UAS, Alejandro Blanco, president del Comité Olímpico Español, ha dit literalment: España organizará los Juegos, pero a lo mejor no en 2017. La data d'inici és el 30 de juny de 2017 i justament aquest dilluns 31 d'octubre el tinent d'alcalde dels Jocs, Javier Villamayor, deia això al nostre programa.
El 30 de juny tindrem inauguració dels Jocs. Si a dia d'avui ha de dir vostè sí o no, és que és un sí clar i rotund?
És un sí clar i rotund, de la mateixa manera que sempre hem dit que aquests grans projectes transformadors són projectes molt difícils i que han de superar moltes dificultats, però treballant units, amb consens, amb lleialtat institucional i amb generositat, es superen totes les dificultats. Per tant, estic segur que d'aquí a 8 mesos tindrem uns excel·lents Jocs a Tarragona i al conjunt del territori.
Això és el que deia Javier Villamayor el passat dilluns 31 d'octubre al nostre programa. Aquest matí ens hem intentat posar en contacte amb ell. De moment no ha estat possible. El que sabem fins ara és que l'Ajuntament de Tarragona manté que ells continuen treballant sobre el calendari previst. Anem amb altres qüestions. La Generalitat qualifica d'error greu el retard de la R16 per la baixa d'un maquinista i assegura que aniran al màxim amb la sanció. Recordem que dimarts al vespre un tren que havia de sortir de Tortosa poc abans de les 9 de la nit, l'últim servei, ho va fer amb hora i mitja de retard perquè Renfe havia assignat per error un maquinista que estava de baixa i van haver d'esperar que hi anés un de Tarragona a cobrir-ho.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha qualificat d'inaudit i de greu l'incident i ha assegurat que l'expedient sancionador serà exemplar i que aniran al màxim del que permet la normativa per casos greus. Rull ha recordat que si Renfe no és impecable en el servei que ha d'oferir, la Generalitat hi serà a sobre per garantir els drets als usuaris.
Amb una línia, diguem-ne, tan sensible i que acumula tantes disfuncions, l'operador ha de ser molt diligent, ha de ser més diligent fins i tot del que correspondria amb temes habituals. I el que trobem inaudit és que es produeixi una circumstància com aquesta. Hem obert aquest expedient i farem una sanció que sigui exemplar en aquest cas.
El conseller ha confirmat que amb l'aturada dels trens Euromet a l'estació de l'Aldea, a partir del 12 de novembre reformularan el servei d'algunes línies de rodalies i regionals, en aquest cas de l'R16, que en caps de setmana faran aturada a l'estació de Viladecans.
I també pel que fa a infraestructures, Rull reclama recosir el consens amb els alcaldes per evitar hipotecar actuacions futures a la Nacional 340.
Els alcaldes han reclamat la gratuïtat de la P7 en diverses manifestacions i Foment vol un acord per desviar els camions amb bonificacions. La Generalitat espera que la reunió prevista el proper dilluns entre govern, el Ministeri de Foment i els alcaldes dels municipis afectats per la Nacional 340 serveixi per retrobar el consens.
Per cert, que hem de comptabilitzar dos ferits greus aquest dimecres a la nit en un accident per encalç entre un cotxe i un camió a la 340, a Sant Carles de la Ràpita. Els bombers han hagut de fer tasques d'excarceració per rescatar les dues persones ferides. No deixem l'àmbit de les infraestructures perquè també aquest dimecres s'ha obert al trànsit ja la variant de Valls que enllaça a les carreteres de Reus i Tarragona.
Malgrat tenir una distància de només 800 metres, és una via molt esperada al territori, ja que els vehicles podran anar de la Nacional 240 a la C37 sense haver de passar per dins del nucli urbà de Valls.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La bona notícia del matí parla de salut. L'Hospital Joan 23 posa en marxa una unitat de peu diabètic que preveu atendre 2.000 pacients cada any. El nou servei té com a objectiu final disminuir el nombre d'amputacions.
Amb aquesta unitat es descongestionaran tant les urgències com els ingressos hospitalaris, ja que molts pacients no hauran d'estar ingressats, sinó que podran estar a casa i ser controlats des de la consulta del peu diabètic. Inicialment, la consulta obrirà 3 dies a la setmana amb la previsió d'incrementar l'activitat progressivament de forma diària. Es preveu que aquesta consulta tingui aproximadament uns 2.000 pacients l'any.
Obrim plana de successos. A presó, dos homes acusats d'un robatori amb força en un habitatge i magatzems agrícoles del Priorat.
L'avís d'un veí ha permès als Mossos detenir els lladres dins de l'immoble. Allà van localitzar els dos homes i diversos objectes, entre ells una escopeta de caça i diverses eines agrícoles sostretes la nit anterior en una casa de la partida de Vallboixos de Falset. Els dos homes tenen 20 anys d'edat, de nacionalitat romanesa i sense domicili conegut. El jutge de Falset ha decretat l'ingrés a presó dels dos detinguts.
I detingut també l'home que va atracar una entitat bancària de Reus amenaçant els treballadors amb una arma de foc.
El detingut, de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, se l'acusa d'un delicte de robatori amb intimidació amb arma de foc. Els fets van passar el 20 d'octubre a una entitat bancària del carrer Sant Joan de Reus, va amenaçar els treballadors amb una arma de foc i es van portar 700 euros.
I la xifra del matí, les parròquies del Bisbat de Tortosa, tancat 2015 amb 211.000 euros de dèficit. Les principals despeses són per reparació en esglésies que s'arrosseguen d'altres anys.
Tot i que les aportacions dels fidels han augmentat a més de 174.000 euros, representen el 65% dels ingressos de les parròquies, sent aquestes menys dependents d'aquests donatius que el 2015 n'eren el 92% dels ingressos. El 31% de les despeses de 2015, 800.000 euros, s'ha destinat a amortitzar préstecs, obres i reparacions d'altres anys. Víctor Cardona és l'ecònom diocesà del Bisbat de Tortosa.
Se manté recuperant. Va haver uns anys de molta, si recordeu, de molta baixada. Se manté. No obstant, ha sigut una recuperació molt petita. També hem de dir que la gent cada vegada se fa més gran, els habitants de la diòcesi mateixa han baixat, però també se nota, per exemple, en aspectes de donatius extraordinaris, que ja la cosa està un poc més tranquil·la, no?
L'administració diocesana ha tancat l'exercici econòmic de l'any passat amb 86.123 euros de superàvit.
12 i 29, el govern encarregarà l'any vinent l'estudi de la qualitat de l'aire al polígon sud de Tarragona.
S'espera que la comunitat científica consensue el mètode d'anàlisi més adient, en especial sobre aquells compostos que actualment no estan legislats. A més, el 2017 hi haurà dos nous punts de control de compostos orgànics volàtils a la Pineda i a la Canonja per analitzar la presència de compostos orgànics orgànics volàtils. Es passarà d'11 punts de control a 13, segons la directora general de Qualitat Ambiental, Mercè Rius.
De posar-se d'acord i consensuar quina seria la millor metodologia pels compostos que vulguem analitzar. Per tant, quan haguem establert això, encarregarem aquest nou estudi, però això no vol dir que no estem treballant i que no estem analitzant i que no estem agafant dades i que no estem ja treballant en aquest sentit i donant resposta a el que se'ns va demanar en el seu moment.
La plataforma CelNet ha estat la gran absent de la reunió. El motiu és que s'ha fet a la Pobla de Mafumet, ja que consideren que l'Ajuntament d'aquest municipi no ha acceptat cap proposta de l'entitat. Per la seva banda, l'Ajuntament de la Pobla es defensa i diu que simplement se'ls va denegar una subvenció per fer un estudi perquè era un grup ecologista de fora del municipi i que tampoc s'encarregava a una universitat del territori.
Amb això arribem a les 12:31, repassem, Rut, portades de diaris. Comencem pel de Tarragona.
Es fa ressò del sabotatge coordinat contra empreses càrniques tarragonines. La imatge és pel Caixa Fòrum, que revela a través d'una mostra els secrets del procés creatiu de Sorolla.
Passem també pel Reus Digital.
La UGT és reticent a municipalitzar el servei de la brossa Reus i inclou a l'adeu del regidor Cupaire, David Vidal, fi d'un estil polític, diuen.
Fem una ullada també al del Camp.cat.
Obrem la notícia que coneixíem. El president del COE assegura que els Jocs de Tarragona es faran, però no el 2017, i que Cambrils mostra com es fa l'Oli Nou amb una ruta guiada entre oliveres.
I avui també el Tarragona 21.
El president del COE afirma ara que veu possible que els Jocs del Mediterrani s'ajornin, i en el destaquem, Esquerra Republicana reclama que si s'ajornen els Jocs, Tarragona posi les condicions.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Seguim molt pendents de qualsevol novetat o qualsevol reacció que hi hagi des de Tarragona. Aquestes paraules del president del Comitè Olímpic Espanyol són les 12:32. Ens ha aturem només 20 segons per la publicitat i arriba el David Serra a parlar de cinema.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
El Black is Black és la nostra cançó del dia. Ja saben que cada dijous aquí és el dia de l'espectador i avui ho és via telefònica, perquè tenim el David Serra a l'altra banda del telèfon. David, molt bon dia.
Molt bon dia. Aquí sí. Estem. Una mica lluny, però sento la música perfectament.
Però jo sé que estaves ballant. Sé que estaves ballant al ritme de Los Bravos.
He iniciat un ball.
Escolta, David, la setmana passada vam posar falta perquè per motius de per la investidura, debat investidura, no vam tenir programa, però tu no vas perdre oportunitat d'anar al cinema, no?
No, evidentment. A més, aquesta setmana he fet deures per partida doble. He anat a veure la pel·lícula espectacular de la jornada que tocava, la Doctor Strange,
sí.
I després he anat a veure la pel·lícula espanyola de Que Dios nos perdone, que bueno, que ara parlarem, si vols que t'expliqui, comencem per l'espectacular.
Sí, vull que m'expliquis de les dues, perquè són dues que tinc jo a la meva llista que encara no he pogut anar. I no sé si val la pena o no.
A veure, jo tinc sensacions encontrades amb Doctor Strange. M'explico molt ràpidament. A mi era un dels personatges favorits dels còmics Marvel.
Sí.
I ara estem en plena campanya de reclutament de la companyia, que està adquirint unes dimensions enormes. Jo penso, ja ho hem dit alguna vegada, que ho estan fent molt bé, estan cuidant molt bé el que és el guió de les històries, amb un equilibri moltes vegades precari, no?, entre la qualitat des del punt de vista del que demanaria un cinèfil i després la dels fans, els irredentos fans dels superherois, que clar, entre els quals jo em conto, directament.
Jo també.
Directament. Doctor Strange, a mi el personatge, ja t'ho dic, era dels meus favorits, precisament per aquesta circumstància de ser una persona que es mou a cavall entre molts universos paral·lels, fa una mena d'homenatge al territori Cthulhu del Lovecraft. Era un personatge que era molt atractiu en el món del còmic. Jo tenia molta por, sincerament, perquè aquest personatge des de l'any 88 Marvel intentava llançar-ho a la pantalla però no sabia ben bé com fer-ho. Doncs jo penso que han trobat el personatge, l'actor, en aquest cas ideal.
Ai, és fantàstic aquest home.
Uah! És extraordinari, el nom és el Benedict Cumberbatch,
que és meravellós, el vam veure a sí, La teoria del todo.
Sí,
És el Sherlock Holmes de la sèrie de la BBC, que és magnífica.
Correcte, i a banda, a veure, tenim que dir, és un actoràs.
Sí.
Aquest és el punt més positiu de la pel·lícula. Des del punt de vista actoral, quan aquest personatge li donen una miqueta de joc des del punt de vista irònic, el personatge funciona. Tenim que comentar que el personatge del Doctor Strange era un neurocirurgià que pateix un accident, a partir d'aquí per la seva facultat d'operar perquè queda absolutament destrossat, i l'única solució que troba al final és fer un viatget allà al Tíbet, on es trobarà pues, amb allò que li donarà doncs, el canvi de perspectiva a la seva vida. Uh-huh. Mai millor dit.
O I sigui, que, Tíbet, que t'ha agradat, eh?
Sí, sí, a la Tilda Swinton. Ai! També per la Tilda. És que, clar, és la combinació dels actors, que això no ha agradat molt, eh? Aquest personatge andrògin, hi ha molts fans que no l'acaben d'encaixar en tota la seva dimensió.
És veritat, són tots dos molt clar, peculiars.
Sí, sí, i surt l'Aníbal, el personatge d'Aníbal que fa de dolent, l'actor que ara no em ve el nom, eh? O sigui, me perdonareu perquè a vegades tinc... el Matt Michelson, que era el que feia la sèrie d'Aníbal, que feia del Dr. Lecter.
Ah, sí.
O sigui, hi ha molts bons actors, és una pel·lícula que clarament és espectacular, és pel·lícula de lluïment, d'efectes especials, col·loca el personatge en la lanzadera perquè a partir d'aquí podrem veure'l amb altres capítols, enfrontar, per exemple, a Thor. Ah, per cert, que la gent no s'aixequi de les cadires perquè Marvel té la mala costum, perquè és meravellosa, de fer que al final sempre hi ha un doble final. Abans dels crèdits i després dels crèdits.
O sigui, no pots marxar fins que no està ja tot allò passat, eh? Fins que... pantalla negra.
Això sí, obligat. I, bueno, recomanable pels amants del cinema fantàstic, superherois, etc. Ara parlem de la pel·lícula, que Dios nos perdone,
sí.
Si sembla bé.
Sí, sí, i tant, hombre, Antonio...
Sí, Antonio de la Torre.
Antonio de la Torre.
Surt el Roberto Álamo. La veritat és que és una pel·lícula coral, pel·lícula que últimament el cinema de casa, el cinema espanyol, mina molt el cinema negre, i crea unes atmosferes molt peculiars que resten amb ella al millor cinema nord-americà. Jo penso que la sèrie True Detective ha fet molt de bé, molt de dolent. O sigui, perquè ens entenem. Perquè tot sembla una mica inspirat amb els espírits malsans. Potser ve de David Lynch, però ara no farem la reflexió filosòfica i ens centrarem a la pel·lícula. Estem parlant d'una assassí en sèrie que té certa predilecció per les dones grans. A mi això jo no tinc que confessar que em va recordar la sèrie Nit i Dia.
Ah, sí? Amb l'Emma Vilarasau, no?
La sèrie Nit i Dia és la sèrie de vetes que han fet darrerament.
Sí.
Que estava interpretada per la Clara Segura.
Ah, és veritat, Clara Segura, això, sí, sí.
Sí, perquè jo també he pensat el mateix, perquè l'Emma Vilarasau també va fer fa uns anyets.
Va fer una, és veritat.
També de crema. Que estava una mica de Blade Runner, tenia aquella sèrie, una mica futurista, també estava bastant bé. Però bueno, la pel·lícula aquesta té de bo. Té de bo aquest clima, té de bo que el guió està ple de giros que fan que sigui molt difícil parlar-ne d'aquesta pel·lícula sense desvelar una mica les seves, no vull dir trampes, però sí aquelles coses que fan que prestis atenció a la pantalla que fins al final de la pel·lícula no deixis de mirar-la amb molt d'interès.
Mm-hmm.
És una pel·lícula que m'he reconciliat amb el seu director, el Rodrigo Sorogoyen. És guió de la Isabel Peña, que ja va fer el guió de la pel·lícula Estocolm, una pel·lícula que jo no em va... Jo soc dels que em va deixar molt fred, potser pel nom de la pel·lícula, Estocolm,
sí.
Però en aquest cas jo penso que s'ha reconciliat amb mi, ha fet una bona pel·lícula, no és excel·lent, i té l'avantatge de que ha posat dempeus a les feministes, al sindicat de la policia, que tots dos s'encarreguen de la pel·lícula, una per masclista i els altres perquè diuen que la policia no és així. O sigui que...
Bueno,
pel·lícula polèmica que a mi m'ha agradat i que la recomano perquè, bueno, mai se sap quant temps estaran a les nostres pantalles aquestes pel·lícules de casa.
Molt bé, per tant, Doctor Strange i Que Dios nos perdone, dos recomanacions, aquestes són estrenes de la setmana passada ja. Tenim aquest cap de setmana, demà ja, un parell d'estrenes també força interessants. D'una banda, ve Clint Eastwood amb Sully.
Oh, i tant. D'aquesta
Tom Hanks.
Aquesta per mi, si vols mirar, la despatxem ara mateix. És una pel·lícula que anirà a veure segur.
Sí,
que Clint Eastwood sempre com a director no deixa indiferent, unes vegades millor, altres vegades més cruixet, però en aquest cas parla d'un fet verídic, que és la història d'aquell pilot d'aviació, que em sembla que era el d'any 2008 o 2009,
sí.
Doncs va, sí, del 2009, va aterrar sobre el riu Hudson, i salvant a tots els passatgers d'aquest vol, que van fallar els motors, o sigui, però després va ser jutjat. Va ser jutjat perquè, després de fer un estudi, van determinar que si hagués volgut tornar a l'aeroport, hagués pogut tornar, sembla que sense cap mena de problema.
Uh-huh.
Aquí va haver una polèmica, perquè ell va aconseguir aterrar sobre el riu salvant a tots els passatgers, no va resultar ningú ferit, va ser considerat heroi nacional.
I tant.
I el personatge, doncs, està interpretat per Tom Hanks, i es va parlar una miqueta del món burocràtic, d'aquesta, com que diria, cases de bruixes, que a vegades es deixaten, no sé si justificadament en aquest cas, però clar, és una pel·lícula que, bueno, que interessa per, sobretot per un tractament humà i que Clint Eastwood, el que dèiem abans, és un magnífic actor, però sobretot és un director molt, molt intel·ligent i que presta molta atenció a tot el que són els millors efectes especials del cinema, que són les emocions.
I tant. A més, està aquí protagonitza Tom Hanks, que a veure si en refem després d'això últim que va fer, de...
Sí,
d'Inferno, sí, sí. I a veure si ens reconciliem amb Tom Hanks. L'altra estrena destacada d'aquest cap de setmana és 100 metros, a més una pel·lícula que part crec que es va rodar aquí a les platges d'Altafulla, no? Una part, amb Carla Elejalde i Dani Rovira, en aquest cas amb uns papers força diferents del que ens tenen acostumats. Si et sembla, et poso el tràiler, David, i ara em comentes,
Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé nada. Es
lo mismo que yo. La pierna derecha. La pierna derecha.
Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros.
Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. Allí.
Que voy a hacer una triatlón. Un Ironman.
Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, esa hierba de ahí.
No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por Inma, ¿eh?
Aunque no te lo creas, me estás empezando a caer bien.
Eso no lo digas ni en broma.
Aquests eren Carla Elejalde i Dani Rovira. Plorarem amb aquests 100 metres, David?
No, plorareu segur. Aquesta és la pel·lícula que li agafa el relleu a la pel·lícula de Bayona, directament amb una història real, que parla de les coses múltiples, una pel·lícula directament, que jo penso que arriba directament per encastillar-se en el món de les maratons solidàries, i que es parla d'un personatge que, bueno, que clar, o sigui, li van diagnosticar i és una història de superació personal absolutament recomanable. Jo d'aquesta pel·lícula, a veure, jo faig una mica de distància, perquè sempre és aquest tipus de cinema buenista que a vegades dius, bueno, tampoc és això, no? Però és una pel·lícula que està molt ben feta, molt ben resolta. El director, el Marcel Barrena, és un director que presta molta atenció al món de les persones discapacitades. Ell va fer aquella pel·lícula que deia Montpetit,
sí,
que també parlava directament, també era com una mena de documental molt ben fet, que, bueno, que ens hablava del viatge de l'Albert, aquell noi que viatjava per tot el món amb la canalla de rodes, amb la seva amiga, i que tenia la família amb el cor encongit, però que el tio se'n desenvoltava molt bé. Aquesta pel·lícula presta atenció a les emocions, el Carla Alejandra està magnífic, el Dani Rovira està estupendo, és una pel·lícula que jo la tinc que recomanar perquè té tots els elements que fan que el cinema sigui alguna cosa més que un entreteniment pur i dur. Fa reflexions. Surt la Maria de Madeiro,
sí,
una miqueta suposo per reforçar el tema, surt també la Clara Rovira, la Clara Segura, que havíem comentat abans, hi ha un munt d'actors que ho fan tots molt bé, i és una pel·lícula que clarament la tenim que recomanar més enllà del tema del cinema per la seva implicació amb el tema de la malaltia i de la superació personal. Recordem, l'esclerosi és múltiple, i després hi ha un tema musical a la pel·lícula, que és com a mena la que és del Nino Bravo.
Sí.
És el tema de Noelia.
Ai, què vols que te'l posi?
Aquest tema sona a la pel·lícula, surt del cinema, amb aquest tema directament... Ja vas directament al karaoke.
Espera, te'l posa, David, va.
Ah, pues sisplau, vinga, va.
Farem un favor a l'audiència i no cantarem ni tu ni jo, no?
No m'atreveixo, però és el tema de capçalera del personatge de Carla Mejalde. Uh-huh. O sigui, és una pel·lícula per emocions, per compartir en família i tal. Lo mateix, justament, fixa't, la pel·lícula de l'altra recomanació de la setmana, ja veus que estem farcits,
sí,
del Ken Loach.
És veritat, Daniel Blake.
Daniel Blake, una pel·lícula que tinc moltes ganes de veure, m'han parlat força bé. És una pel·lícula que parla precisament d'una persona que en un moment donat la burocràcia el fica en una mena de com t'ho diria jo, parany, perquè ni pot treballar ni pot deixar de fer-ho. O sigui, la burocràcia és tan enfarfullada, és tan liosa, que aquest fuster que pateix una malaltia cardiovascular doncs es troba en un dislate en el qual doncs la burocràcia li obliga a... Per un costat, voldria treballar, però no pot, perquè se li impedeix si no cobra la prestació familiar, però si ho fa, perd precisament la feina. O sigui, tot un embolic, una pel·lícula que faria les delícies de Manuel de Larra, del Los de Larra de tota la vida, de Venga usted mañana, i que està interpretada per un personatge que jo no ho sabia, protagonista de la pel·lícula, estic parlant, que és el Dave Jones, que és una mena de còmic meravellós del món de la televisió britànica, una sí, autèntica figura, que mira, aquí de cap buscant a internet vaig començar a veure els late shows d'aquest personatge i em va fer recordar-me de Buenafuente, en aquest cas. No s'assemblen res, eh?
Bueno, però la inspiració està allí. Molt bé,
però
doncs,
és un còmic.
David, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes recomanacions. Recordo Doctor Strange, que Dios nos perdone, jo Daniel Blake, 100 metres i Sully aquest cap de setmana, mare de Déu, no sortirem del cine. Com que farà fred, ja anirà bé, no?
Sí, jo penso que sí. Ah, i bueno, i recordar que el Rec calenta motors.
És veritat.
A Tarragona, d'aquest festival, si voleu, ja parlarem la setmana vinent, però que la gent presti atenció a les notícies del dia, de les nostres comarques, perquè hi ha cinema, i cinema de molta qualitat.
De molta qualitat, i es poden comprar els abonaments, a més. David Serra, un plaer, com sempre, gràcies.
Un plaer.
I en el silencio yo grito Noel.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
T'agrada la natura? Doncs vine a la festa Prades Bosch i participa. El proper dissabte 5 i diumenge 6 de novembre, gran festa del bolet, amb activitats per tothom. Mostra de bolets, cercavila, activitats infantils, exposicions de bolets. Vine a la festa del bolet a Prades Bosch 2016. Més info a www.prades.cat.
Hem vist riure la mala sort.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Poble.
Cou de Jou.
Situació.
Situat a la comarca del Baix Camp, es troba a tocar del Priorat.
Habitants.
170, aproximadament.
Gentilici.
Cou de Jouenc, Cou de Jouenca, Els Fumats.
Guia del dia.
Marcel Salseng, exalcalde de Cou de Jou i pastor. Agafem la motxilla i ens anem fins a Codejou, un poble que compta amb una situació privilegiada a peu de la Serra de Llaveria i la Mola de Codejou. D'origen romà, passa la història pels seus indrets, la guerra carlina va deixar petjada en el seu bosc. Ara, l'antiga baronia d'Escornalbou conforma l'espai natural de la Serra de Llaveria.
De dins del poble tenim dues o tres cases bastant antigues, una és de Cal Just, és una torre de defensa, i l'altra és de Cal Galo. A més, una torre de defensa que abans estava, era al mig del poble, ara ja és, queda amunt a la vora, però són les dues cases més velles del poble. L'església és bastant nova, diguem, del 1800 i pico. Dalt a la Mola hi ha una torre de telecomunicacions de l'any 80 i pico, que era una torre telegràfica. El que hi ha dalt, el torreó que hi ha dalt a la Mola, era una torre telegràfica del 1800 i pico de la Segona Guerra Carlina, i, bueno, a més, natura on vulgui. Però l'espai natural de la Serra de Llaveria, que és un espai natural, veurem, som sis pobles, i Codejou és un d'ells, vull dir, hi ha moltes hectàrees protegides.
A uns 920 metres d'altitud es troba la Mola, punt des del que es pot divisar el riu Ebre en els dies clars.
Pràcticament sortir des d'aquí al poble, agafar el GR7 direcció l'Argentera Torre Fontovella, i llavors, abans d'arribar a la carretera, es troba el GR7-3, que és la variant de dalt a la Mola, i pujar cap dalt, es puja per un lloc on hi ha la cova de la Mola, que és pues, una cavitat que travessa la Mola, el que passa que ja per entrar ja tens de ser una mica expert, perquè ja hi ha postos estrets, tens d'anar amb llanternes i tot això, i llavors puja dalt a la Mola. Si puges dalt a la Mola, tens una visió espectacular del camp i del Priorat, des de principi del cap des d'on puges, si pugem per aquest costat. I llavors, bueno, passejat per dalt a la Mola, temps de primavera, sobretot, és espectacular, perquè hi ha de tota mena de colors i de tot. El riu Ebre sí que es veu, perfecte. I des de la punta del davant, doncs, bueno, tot el camp de Tarragona, Baix Camp, i això també es veu bastant. I per la banda de Priorat, de la Terra de Montsant, tota. Això de Ribera, doncs, bueno, a part del riu, doncs fins a les muntanyes que hi ha sota Gandesa.
Punt de referència excursionista. Diuen que la primera excursió datada va sortir des del centre de lectura de Reus, però no és l'única, hi ha més rutes per fer.
La muntanya, on se pon el sol dels que veuen a Reus, és la Mola. Quan se pon el sol, des de Reus, veus la Mola. També hi ha rutes més que no són tan espectaculars de visitar, però també són molt, molt boniques. Que, per exemple, si agafar el camí de Colldisou, en aquest cas també el GR7 i anar direcció a Massanes, i llavors pots anar direcció a Marçà, pots donar el tomb per sota la Mola, però això és bastant més llarg, baixes cap baix al Mas de Marinyà i llavors puges per la torre, tot per senders o per pistes. És una mica més llarg, no tens tanta visió a llarg puesto, però el caminar per dins del bosc també és molt bonic.
Esperin, volen saber per què als seus habitants se'ls hi diu els fumats. Guarda relació amb el carbó.
Se'ns diuen fumats perquè abans, diguéssim, hi havia molta gent que de feia carbó, feia feixos per fer forns de calç i forns de guix, i molts feixos per anar a forns de pa de Reus o del camp. Vull dir, la gent es dedicava, la meitat del poble es dedicava a fer coses o feixos o carbó.
I de les activitats d'abans a les que es fan ara. Marcel Salseng és la tercera generació de formatges de Codejou, 12 anys a l'alcaldia i tota una vida de pastura.
A això ens dediquem. El ramat de cabres, tota la llet que produïm, fem els formatges i ho venem. Al poble i a tot arreu, fins aquí baix a Reus. Et dediques també a mantenir una mica més els boscos, mantenir, perquè netejar costa molt, però mantenir sí que es poden mantenir amb el ramat, i llavors, clar, això ajuda a mantenir senders, a mantenir el bosc més o menys net.
I per si durant el camí ens agafen les ganes de quedar-nos-hi, no és per pensar-s'ho, podem menjar i dormir de la millor manera.
Aquí a la Pobla hi ha dos establiments, un és el bar-restaurant i l'altre és un hotel, un hotel-restaurant. Els dos són municipals i tenen una concessió. I llavors, bueno, a banda d'això, doncs, hi ha cases de turisme rural, però per dinar o menjar tenim el restaurant, el bar i l'hotel. Tenim dos cases rurals, un és Cal Caterí i l'altre és Cal Rovellat, de la quantitat de gent que ve a caminar, déu-n'hi-do, sí, en fi, hi ha bars que es paren al bar, hi ha l'hotel, hi ha les cases de turisme rural. Tot ajuda.
Animin-se a visitar Codejou, un imprescindible de les nostres comarques.
Primer que rep per la natura que tenim. Hi ha una quantitat de bosc impressionant, amb moltes espècies vegetals que n'hi ha de protegides, n'hi ha de tot, i l'altra és que estem molt ben situats. Vull dir, estem, des de Colldejou es veu la platja, des de Colldejou pots anar al Priorat, pots anar a Esconar el Bou, pots anar a Santa Marina de Pratdip, que també és una ermita molt, molt coneguda per aquí.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Quatre minuts i arribarem al punt de la una. Nosaltres avui posem el punt i final a aquest programa, aquest Matí Express, ja sabem, dels dijous, però seguim molt atents a l'actualitat, amb la notícia amb la que obríem aquest programa. Aquest matí el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha obert la porta a ajornar els Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Aquest cap de setmana, precisament, es reuneix el Comitè Internacional dels Jocs i el COE posarà sobre la taula aquesta opció de canvi de data. La reunió es farà a Oran, a Argèlia, i anirà l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros. Aquest matí, durant un esmorzar organitzat pel diari esportiu AS, Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, ha dit literalment: Espanya organitzarà los Juegos, però a lo mejor no en 2017, i ho ha atribuït especialment a problemes pressupostaris. Recordin que aquest dilluns mateix Javier Villamayor, tinent d'alcalde dels Jocs, era al nostre programa en directe, i dilluns ell ens deia això sobre els Jocs, sobre exactament sobre la data d'inici, sobre el 30 de juny de 2017. El 30 de juny tindrem inauguració dels Jocs. Si a dia d'avui ha de dir vostè sí o no, és que és un sí clar i rotund?
És un sí clar i rotund, de la mateixa manera que sempre hem dit que aquests grans projectes transformadors són projectes molt difícils i que han de superar moltes dificultats, però treballant units, amb consens, amb lleialtat institucional i amb generositat, es superen totes les dificultats. Per tant, estic segur que d'aquí a 8 mesos tindrem uns excel·lents Jocs a Tarragona i al conjunt del territori.
Això deia Javier Villamayor el passat dilluns al nostre programa, El Matí a Tarragona. Aquest matí no ha estat possible parlar amb ell. El que sabem fins ara és que l'Ajuntament de Tarragona diu que ells continuen treballant sobre el calendari previst. L'oposició ja reclama més informació sobre aquest tema. Seguim molt pendents de la qüestió. Ho poden seguir als butlletins de la cadena COPE, evidentment a l'informatiu de COPE Catalunya. Es queden ara amb els serveis informatius de Madrid, amb el butlletí, i després les escapades de COPE Catalunya i Andorra. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ens retrobem demà a les 12:20.